tot el món de la informàtica a radiobalaguer.cat. Radiobalaguer.cat, un espai patrocinat i realitzat per Comsa Online de Balaguer. Radiobalaguer.cat, tots els dimecres a les 9 del matí a la sintonia de Ràdio Balaguer.
Dimecres encetem una nova edició del programa radiobalaguer.cat. Des d'aquí, des de la sintonia de Ràdio Balaguer, saludem, com fem sempre en aquesta hora, el Jordi, que ja el tenim a punt, aquí des de Comsa Online. Què tal, Jordi? Tot a punt?
Tot a punt.
Jordi, entrem en matèria. Va, que avui tenim ja un programa habitual. Avui ja repassarem coses que s'han donat aquesta setmana i no ha sigut una setmana tranquil·la, a més, perquè encara cueja la presentació d'Apple i bueno, hi ha altres temes. També hi ha hagut alguna presentació d'algun terminal nou i coses de xarxes. Entrem en matèria, va. I entrem en matèria. Avui la música ens arriba des d'Alemanya, li posa Marek Hinman. Doncs amb ell tindrem moltes informacions, moltes coses per explicar-vos. I la primera que comencem és de xifres, perquè parlarem una mica de xifres econòmiques, o més que de xifres econòmiques, de xifres de previsions econòmiques, perquè n'hi ha alguns que diu compliran la cartera. Són TSMC, que preveuen una demanda rècord per al seu procés de 2 nanòmetres. De fet, diuen que estirarà més que el de 3 nanòmetres, encara.
Sí, ho vam anunciar la setmana passada, és una de les notícies de l'estiu, no? que TSMC, la gran companyia xinesa, el principal fabricant del món de xips, pues ja està preparant, ja té preparat pues, fabricar xips a 2 nanòmetres. Un procés de miniaturització ja, bueno, el més destacat, no? de la història, per dir-ho així.
Doncs, segons ens expliquen, segons un informe, diuen que assoliran una capacitat de fins a 100.000 òblies al març de l'any vinent. Doncs, amb aquest node, que el que vol ser és més eficient, bueno, això tampoc no cal ser molt hàbil, no? Si fan una millora és perquè vagi millor, no?
Sí, bàsicament, diguem que fabricar sempre amb menys nanòmetres, amb un tamany més reduït els xips, doncs bàsicament porta diferents avantatges. Un és el cost, els xips com més petits, més barats. Un altre és que, com més petits, menys energia consumeixen. I també, com més petits, més potents es poden fer.
Doncs el que faran és un salt, també, perquè incorporaran uns transistors diferents. S'anomenen nanosheet GAA, i és la primera vegada que els utilitzen.
Sí, i això reduirà també un dels principals frens que solien tenir pues, companyies com Nvidia o AMD. Bàsicament, diguem que seran un dels principals interessats, no, en aquests nous xips.
De fet, justament amb això, ja hem dit que la producció massiva d'aquests N2 està programada per la segona meitat de l'any 2026, que seria el procés adaptar i el procés que seria estàndard. I Apple, AMD, Nvidia i MediaTek ja han anunciat que són els principals interessats a que es fabriquin els seus processadors amb aquests 2 nanòmetres de TSMC. Vaja, i són quasi bé totes, ja veureu, menys una.
Sí, bàsicament els fabricants de mòbils, els que necessitem, no?, els xips més petitets, perquè els mòbils són petits i cada vegada han de fer més coses i ser més potents, doncs, bueno, són els primers interessats, no?, en aquest procés de fabricació tan petit, per dir-ho així.
Doncs veiem a grans trets que Apple diu que l'utilitzarà per a produir el seu processador per iPhones i iPads, el A20. O sigui, ja ens estan dient que l'A20 serà de 2 nanòmetres. Aquest, sí, serà un dels que ja sabem. I també l'usarà per als M6, que són els que donen vida a alguns Macs.
Sí, finalment comentaus només que aquesta producció està programada per a la segona meitat d'aquest trimestre i, per tant, començarà inicialment al 2026.
Doncs el 2026 Apple ja disposarà d'aquests nous productes per fabricar els seus nous processadors. Seran els únics? Com dèiem, no. Hi haurà més gent implicada que ja ha dit que sí, que els va molt bé. AMD, recordem que està desenvolupant els nous nuclis del Zen 6 i diu que també aniran amb aquesta tecnologia. I finalment també Nvidia també diu que hi serà present, que també li està molt bé i per això també serà clienta, que també volen fabricar coses, eh?
Sí, la companyia Samsung, un dels grans competidors en fabricació de xips de TSMC, ha anunciat que ells fabricaran els seus primers xips de 2 nanòmetres al 2027, per tant, un any i mig més tard.
Doncs ja veieu, que van per davant. Han dit que hi passaran quasi bé tots, eh? Qui és el que no hi passarà? Doncs ja sabem qui no hi passarà. Qui no hi passarà serà Intel. Intel ja ha dit que no, que ells tiraran del seu, eh?
Sí, bàsicament Intel fabrica els seus propis xips i diguem que no els vol comprar a la competència. Altres companyies com Apple, AMD, Nvidia i MediaTek sí que són els primers interessats a comprar aquests xips de 2 nanòmetres de TSMC.
He explicat, diguem, tot com anirà una mica la clientela, com aniran, qui seran els que sí, qui seran els que no, ja veieu que Intel són els únics que no. Hi ha d'haver més passos endavant. MediaTek s'ha associat amb TSMC per fabricar xips amb el seu procés aquest de 2 nanòmetres, que estarà disponible. Perquè també, doncs, és l'última que faltava per veure, perquè si han dit que Intel no, Apple, AMD, Nvidia sí, MediaTek era la que faltava saber el que, i MediaTek diu que sí, que farà, o està confiada amb TSMC. Vaja, Samsung ja pot córrer perquè s'ha quedat sense clients, diríem, eh?
Sí, bàsicament els grans fabricants de xips, des de Qualcomm a MediaTek, el que us estem parlant ara, doncs bàsicament han anunciat tots que compraran aquests xips TSMC, que són de 2 nanòmetres.
Doncs tot plegat per, com diem, aconseguir un major estalvi energètic. De fet, l'han xifrat amb un 36%. I mentrestant, què fan la competència? El que diem, Samsung va fent el seu camí i on també fan el seu camí propi és a la Xina. Ja sabeu que a la Xina tenen molts problemes per abastir-se de certs processadors, perquè entre els arancels, els problemes que els fiquen d'aquí per frenar la tecnologia i els problemes que el seu propi govern ja els comença a posar, doncs s'han d'anar espavilant. I ara ha entrat un nou actor, és Alibaba. Sí, són Alibaba, són els propietaris d'AliExpress, aquestos?
Sí, bàsicament potser són més famosos, no, per la tenda aquesta online, AliExpress, que és l'Amazon xinesa, per dir-ho així, on molta gent hi compra productes, no, baratíssims, provinent tots de la Xina.
Doncs el que ens han anunciat és que presenten també un xip d'intel·ligència artificial i diuen que en rendiment és similar a l'Nvidia H20.
Sí, la companyia Nvidia a dia d'avui és un dels principals fabricants de xips per a intel·ligència artificial, i sembla ser que la Xina, doncs, bàsicament, s'està fent els seus i té un xip ja molt similar als d'Nvidia. Nvidia, tot i que ara pot vindre a la Xina, ha tingut moltes restriccions o diguem que s'estan plantejant moltes restriccions perquè pugui vendre a la Xina, dels mateixos Estats Units.
Recordem que si s'estan equiparant amb aquest xip, justament ho estan fent perquè a la Xina només pot vendre aquest xip la intel·ligència artificial, o sigui, ja no pot aspirar a molt més perquè hi ha certes limitacions ja per part del govern americà en aquest cas, ja que Nvidia té seu aquí, i no pas pel govern xinès en aquest cas, però bueno, són els americans els que no volen. Pues Alibaba s'hi ha posat també, i també tenim altres companyies. Recordem que hi ha altres companyies com Huawei o altres que també estan desenvolupant els seus propis xips per competir-hi.
Sí, sí.
Bueno, veurem, com diem sempre, cada cop més gran la bretxa entre Orient i Occident. Veurem com acaba tot plegat i veurem en quin punt els xinesos ja són capaços de superar Occident, que no m'estranyaria tampoc. La setmana passada us vam parlar extensament, justament perquè coincidia que el dia anterior s'havia presentat els nous iPhones. I quan arriben nous iPhones, de què venen acompanyats? Tot i que encara no tenim els telèfons, sí que ja tenim la nova versió de l'iOS, el sistema operatiu. Ha arribat a la versió 26 i ja es pot descarregar.
Sí, l'iOS 26 és la darrera versió del sistema operatiu de la Poma. És el sistema operatiu per a dispositius mòbils, més concretament coneguts com a iPhones. Encara que ja vam poder provar detalladament la seva versió final a la presentació de la setmana passada, no?, dels nous iPhones, ara diguem que el que farà és aquesta versió de sistema operatiu arribar a la resta de terminals, és a dir, no als 17, als iPhones 17, sinó també als anteriors.
Doncs, i què és el que ha vingut acompanyant aquesta versió? Sobretot el que ha vingut és un redisseny, és del que més ha parlat la gent. Vaja, la gent s'ha fixat molt en aquest redisseny anomenat Liquid Glass.
Sí, és un disseny de la interfície que diguem que porta diferents transparències i efectes translúcids que sembla no haver agradat a tothom. Uh-huh. Visualment canvia aquest iOS 26.
Bueno, per sort, el redisseny estètic també ha vingut acompanyat d'altres coses, sobretot noves funcions i, com era d'esperar, tot va abocat a la IA. La intel·ligència pren una gran rellevància aquí.
Sí, bàsicament alguna de les funcions principals són l'Apple Intelligence, on ens porta traducció en temps reals dels aplicatius missatges, FaceTimes i del telèfon. També intel·ligència visual per a cerques i accions contextuals. Integració directa amb ChatGPT-5 i generació de contingut. I també dreceres, bàsicament intel·ligents, amb automatització basada en IA. i finalment resum automàtic de correus i seguiment de comandes.
Doncs fixeu si hi ha hagut novetats, tot això farà ús de l'Apple Intelligence, que ja estarà disponible per a fer totes aquestes funcions. A banda, hi ha hagut altres canvis també. Són canvis alguns menors, altres majors, però us fem una escombrada ràpida perquè hi ha hagut alguns canvis, per exemple, en l'apartat de telèfons.
Sí, per fi Apple porta un filtre de trucades de números desconeguts amb resposta automàtica.
Doncs
bàsicament
sí,
una mica fars, no?, de que ens truquen números de publicitat.
I el podrem carregar una resposta automàtica, el telèfon contestarà per nosaltres si no sap qui és el número, eh?
Sí, després també trobarem un assistent d'espera amb una notificació quan l'operador estigui disponible.
Això també és molt útil, o sigui, el telèfon escolta per nosaltres, no haurem d'escoltar més musiqueta i allò de un moment que els nostres agents estan ocupats. No, directament el telèfon serà el que escolta i quan els agents estaran disponibles ens avisarà, ei, qui està aquí?
Sí, i finalment també dintre de les funcions del telèfon s'ha dissenyat unificat dels favorits, els recents i els missatges de veus.
Doncs tot això pel que fa al telèfon, també hi ha hagut canvis amb el tema de la missatgeria.
Sí, fonts personalitzables per a converses, enquestes integrades a xats, indicadors d'escriptura en grups i també filtre de missatges desconeguts amb carpeta dedicada.
Doncs aquests són alguns dels canvis en missatges, també la càmera i les fotos porten canvis i aquí sí que són destacables perquè han fet redissenys i tot, eh?
Sí, un redisseny de l'APP Càmera amb interfície adaptativa, una detecció de lent bruta i un control remot dels AirPods per a vídeos i fotos.
Doncs, bueno, algunes coses són força útils. El fet de la detecció de la lent bruta, molts telèfons Android ja fa anys que ho porten, això.
Sí.
Però, bueno, són coses que es van incorporant. També han fet canvis amb el tema de l'energia, o sigui, podrem veure millor com consumim la bateria. I també tenim una nova app per als jocs. O sigui, ara centralitzem els jocs en una sola app, eh?
Sí, se diu Apple Games.
Doncs, a part, també hi ha altres novetats menors, Safari, Apple Maps, CarPlay... Bueno, bé, amb una mica de novetats era el que s'esperava, que si fas un nou sistema operatiu ha de tindre novetats, sinó quina gràcia té tot plegat. I a part de novetats amb el sistema operatiu, ara que ja tenim els nous iPhones, bueno, no els tenim encara no els podem comprar o els podem comprar o reservar prèviament, però encara no han arribat, eh?
No, falta uns dies.
Sí, però sí que hi ha gent que ja els té, sempre hi ha privilegiats, i ja han pogut fer les primeres proves. I el que s'ha sabut és que l'Apple A19 Pro supera l'Snapdragon 8 Elite i també el Ryzen 9.
Sí, us parlem del nou xip que porten els nous iPhones 17, que és el 19 Pro, i com veiem, de moment supera l'Snapdragon 8 Elite.
De totes maneres, hem de dir-vos que en single core, eh?
Sí, bàsicament vol dir en funcions, no?, quan només necessitem un processador. Quan estem fent anar multitasque, que és potser moltes vegades el més habitual, no passa això.
Estem parlant, diuen, d'un 37% més de rendiment respecte a la generació anterior. Entre el 36 i el 37 és un molt bon rendiment i, a més, des d'Apple ens ho venen molt bé perquè ens diuen que aquest processador justament està destinat a aquest tipus de dispositius i són la majoria d'utilitats que se li dona. O sigui, amb un telèfon realment diu que la majoria de vegades que utilitzem el processador és amb un sol core, perquè per obrir una aplicació puntualment, per consultar una coseta, no fem anar una gran potència com sí que faríem amb algunes aplicacions, no?
Sí, però sí que és cert que la majoria de vegades un mòbil està operant amb multicore, és a dir, està fent diferents funcions a la vegada, que és l'habitual.
De totes maneres, ells ens ho han de vendre bé, eh? Si trago molt bona nota amb un single core, doncs ens ho venen més que bé. Fins ara totes les parts positives. Ara ja comencen la gent a buscar les perapunyetes a internet. La primera d'elles és que l'iPhone 17 Pro necessita un carregador especial per a la seva càrrega ultraràpida. I és un carregador que diuen que per ara només ven Apple. Ja tenim, ja algú ja ha trobat la punta aquí.
Sí, bueno, per un cantó tenim carregadors ràpids per iPhones, que això ja està bé, perquè diguem que teníem carregadors ultraràpids, no?, per Android i ens faltaven una mica aquest aspecte amb iPhones. Ja els tenim, però l'única pena és que de moment només els pot comercialitzar Apple.
Doncs sí, el problema que tenim és que s'han tret un estàndard que es diu, atenció, USB PD 3.2 SPR AV-S. És una tecnologia nova i, clar, és tan nova que de moment només la fabriquen ells.
Sí, està molt poc estesa i veurem quan arriben altres fabricants que també el puguen subministrar.
Doncs un adaptador que dona 40 watts i que Apple ven per $39. Se suposa que altres fabricants l'acabaran fabricant compatible amb aquesta tecnologia, però clar, ara ens trobem amb aquest fet, no?, de que si la setmana que ve ja tenim el nostre iPhone, perquè surten el 19 de setembre, si el volen carregar a la velocitat màxima haurem de passar pel carregador d'Apple sí o sí.
Correcte.
I una altra qüestió que també ha trobat la gent, que la gent sempre a les xarxes ho investiga i ho troba tot, és que Apple diuen que només ha rebaixat aquest cop 100 euros els iPhones 16. I clar, la gent ha començat a fer números, sí, perquè molta gent, a veure, no ens enganyem, molta gent està esperant a que surti el model nou per comprar-se la generació anterior i estalviar-se uns euros. Això es fa, Jordi, no ens enganyem.
Sí, fins i tot ho recomanem, no? Molts usuaris que diuen no vull l'últim iPhone perquè és una llàstima que et compres l'1 de setembre un iPhone 16, no? I el 15 de setembre baixo 100 euros.
Uh-huh. Doncs això és el que ha baixat 100 euros. Quin és el problema? El problema és que algú dirà, home, pues bons són d'estalviar-se 100 euros, sí, però si aneu a comparar el model bàsic, que és el que ha baixat 100 euros, el model bàsic ve amb 128. En canvi, si comprem un iPhone 17, el model bàsic ja ve amb 256 de capacitat.
Sí, per tant, la diferència de 100 euros que us estalvieu quasi que no valdria la pena que us estalviéssiu, perquè si amb aquest model hi fiqueu 256 gigas de capacitat, ja val més que l'iPhone 17.
Doncs, bueno, veurem en el futur què és el que passa, però les coses estan així. Fixeu-vos que parlem de models bàsics. Com sempre, els models Pro, un cop surten els nous models, els Pro quedaran descatalogats, o sigui, podeu trobar els que hi hagi en stock, però Apple ja deixa de fabricar-los. Per als que no tingueu la cartera tan calenta i digueu no, jo no, que hi ha altres coses i altres marques al tanto, perquè no parlem tampoc de dispositius barats, però són dispositius que funcionen amb Android i ofereixen altres funcionalitats. En aquest cas, Sony Xperia 10 ha arribat ja al nostre país i ho fa amb noves funcions i, bueno, també un disseny renovat. Sony, un dels fabricants històrics també de mòbils.
Sí, és un dels fabricants històrics. Potser a dia d'avui ja no tenen tanta tirada, però sí que havia sigut dels mòbils més interessants que trobàvem al mercat. Sobretot destacaven amb càmera fotogràfica. I diguem que aquest nou Xperia 10 porta un disseny renovat, botó físic per a tirar fotos i també suport d'actualitzacions per 6 anys.
Que no està gens malament. De fet, us estem parlant d'un dispositiu de gamma mitjana-alta. Per això, ara ho veureu quan parlem del preu.
Sí, destaca sobretot pel disseny. Porta un disseny renovat i també per aposta molt per la durabilitat i la seguretat. I com és habitual amb els Xperia, doncs també per la càmera fotogràfica.
Uh-huh. Doncs pel que fa al preu, són uns 500 euros i a més el tenim en tres colors, blanc, turquesa i negre carbó. I com si us explicàvem, hi ha alguns canvis, tot i que, bueno, si fem una repassada allò en diagonal, veurem que no és el topall de gamma tampoc.
No, porta una pantalla interessant, és OLED, és Full HD+, Plus. Tot i això, el tamany és només de 6,1 polzades.
Uh-huh.
El processador és un Snapdragon 6 generació 1 i la bateria és de 5.000 mAh.
La càrrega veiem que es queda als 30 watts, no és del més punter. Això sí, és IP68, no hauríem de tindre problemes perquè se'ns mulli.
Sí, i en quant a la càmera fotogràfica, trobarem una de selfies de 48 megapíxels amb estabilitzador, per tant, una bona càmera, i quatre, i diguem que darrere, diguem que porta també força sensors per oferir fotografia molt bona.
Doncs ja ho veieu, sobretot el que ens fan bandera és d'aquesta actualització. Ens diuen que ens tindrem 6 anys el mòbil actualitzat. També és benvingut, això. I mentrestant, altres companyies doncs publiquen coses, encara que no tinguin el mòbil a punt, ja van publicant coses perquè també es parli d'ells. I OnePlus ens ha parlat del OnePlus 15 i en aquest cas ens fan bandera, sobretot de la pantalla, perquè ara volen establir un nou estàndard. Tants anys ens han passat esperant que arribessin els 120 Hz, ara ells diuen que no, que les pantalles han de ser de 165.
Sí, per tant, el podem catalogar, no?, aquest nou OnePlus 15, perdó, com un dels dispositius més punters, sobretot en quant a pantalla.
Doncs sí, si us fixeu, tot just els iPhones estan arribant als 120 Hz i serien uns telèfons de referència de gamma alta. Doncs ells parlen de les pantalles de 165. 165, sí. Per què 165? Per què tan alt? Què anem a buscar amb unes pantalles amb aquests rangs tan alts de freqüència?
Sí, veurem si realment ho podem captar amb els ulls, això. El que diu la companyia és que el que vol fer és, davant dels competidors, dels seus competidors, és oferir una experiència visual més suau, especialment en comparació amb altres models, com per exemple l'iPhone 17, és a dir, ja es comparen amb tot un iPhone.
Mm-hmm. Doncs, també us hem de dir una cosa. Durant molts anys s'ha anat cap aquí, també molts fabricants han anat cap al fet de que aquesta taxa de refresc també fos adaptativa, perquè com més alta és la taxa de refresc, més gasta.
Més gasta el mòbil, també. I moltes vegades, per exemple, si estem llegint una pàgina web, no necessitem una taxa de refresc de 165 Hz, ni de conya.
Sí, sí, perquè al cap i a la fi ho podríem llegir amb una pantalla de tinta electrònica, perquè no es veu res allí.
Sí, sí.
Doncs, ells fan bandera d'això. També, si sou usuaris de Samsung, us hem de dir que actualitzeu el telèfon. Samsung ha alertat sobre una vulnerabilitat crítica als Galaxy que requereix que s'actualitzin immediatament els dispositius.
Sí, no és habitual, no, que ens facin una alerta d'aquest estil, companyies com Samsung, però és que han trobat una vulnerabilitat crítica als seus Galaxy i ens diuen, sobretot, que s'han d'actualitzar tots els mòbils al moment.
Doncs tots els Galaxys que tinguin Android 13 en amunt, o sigui, serien tots, perquè Android 13 ja fa dies i ha plogut una mica d'ells. I ens expliquen fins i tot que s'ha trobat aquesta llibreria, ja saben quina és, i a més que fins i tot ja s'ha fet anar per fer alguns atacs.
Sí, es tracta de l'error d'una llibreria d'anàlisi d'imatge que porten només exclusivament el Samsung Galaxy i es pot aprofitar per fer un atac informàtic al dispositiu.
Doncs, i a més és un atac d'aquestos que diuen de zero clic, o sigui que només que rebem la imatge no cal ni que cliquem a sobre, o sigui, només que la imatge hagi entrat ja poden agafar control del dispositiu. Actualitzar sí o sí, si teniu un Samsung Galaxy, actualitzeu l'última versió. Parlem també de WhatsApp avui. WhatsApp ja té llesta una novetat important. A molts agradarà, alguns diran, home, això m'ha semblat una mica caòtic. Jo crec que ve a posar ordre, perquè WhatsApp ja té llesta la seva novetat més important en els últims temps, i és fils en grups, o sigui, podrem separar els temes i fer subfils.
Sí, bàsicament una eina que ens evitarà la saturació. I bàsicament parlem de que WhatsApp està a punt d'incorporar una de les funcions més esperades i que més canvien el sistema WhatsApp de tots els temps.
Doncs algú dirà, expliqueu-me això, com, bueno, si heu vist altres xarxes socials, parlem de la infinitat de xarxes socials que hi ha, us podríem parlar d'Instagram, us podríem parlar de Facebook, qualsevol d'aquestes xarxes socials, quan nosaltres volem respondre a un missatge concret que ha deixat un usuari, les respostes sobre aquell missatge s'agrupen sobre aquell missatge.
Sí.
Clar, i anem fent com subfils. D'aquesta manera, el fil principal de missatges queda més o menys lliure. En WhatsApp això no passa. Això ens trobem de que algú penja una cosa en un grup que són molta gent, parlem de grups, per exemple, de la classe, de l'escola, i queda sepultat per 50 icones, cosetes que pengen que no venen a compte. D'aquesta manera, quan responem un missatge, podrem respondre'l en subfils.
Sí, els fils funcionen com un chat paral·lel vinculat a un missatge concret i així els usuaris poden seguir una conversa sobre un tema determinat sense tindre que repassar amunt amunt doncs, fins a trobar el fil.
Doncs d'aquesta manera ho tindrem tot una mica més endreçat. Tampoc cal que correu ara a buscar-ho perquè s'anirà, bueno, anirà arribant a poc a poc, paulatinament, ja veureu que d'aquí unes setmanes ho tindrem tots. També ens ha presentat Google novetats amb el seu Gmail. Per què? Perquè ara diu que ens volen ajudar a gestionar les nostres compres. O sigui, aviat ens preguntaran si volen que activem la vista de compres. Una vista dedicada justament a això, al que comprem.
Sí, és una vista que ens oferirà Google, que serà per fer un seguiment de les comandes i les promocions.
Vaja, com tenim les pestanyes ara dalt, doncs tindrem una pestanya més on a través de la intel·ligència artificial detectarà quan estem parlant de coses que hem comprat i tot estarà agrupat al mateix lloc. D'aquesta manera tindrem una mica més d'endreç a la nostra safata d'entrada. Bueno, amb algú li serà útil, algú dirà, no, jo és que el correu el vull el més bàsic possible.
Sí, hi ha gent que vol safata d'entrada i es fan les seves carpetetes i no volen tanta complexitat a l'entrada, la safata d'entrada, per dir-ho així.
Bueno, es veu que es podrà habilitar o deshabilitar. A partir d'aquí cadascú faci el que vulgui. També us volem explicar, ja que parlem de Google, que YouTube ha activat finalment el doblatge automàtic per intel·ligència artificial després de 2 anys de proves. O sigui que això vol dir que a partir d'ara podrem veure vídeos que no estiguin creats amb el nostre idioma i escoltar-los en el nostre idioma.
Sí, bàsicament fins ara això està en proves i s'ha ficat ja en funcionament. Aquesta nova funció permet generar pistes d'àudio en altres idiomes a partir de la veu de l'original.
Vaja, això com a usuaris, bé, perquè bueno, ens permetrà escoltar en altres coses que estan en altres idiomes, en un idioma que sigui més amigable a nosaltres, però sobretot pels famosos youtubers, no? Pels creadors de continguts, els obre un mercat increïble, no?
Sí, sí, bàsicament, si un youtuber pues, publica només contingut en castellà, pues, podrà reescriure's, no? I amb la seva veu en anglès, per posar-vos un exemple.
Doncs una cosa que està molt bé, i sobretot a nosaltres ens va molt bé a nivell de Catalunya, perquè recordem que hi ha aquella gran barrera de quan preguntes a molts generadors de continguts diuen, no, és que clar, jo no faig contingut en català perquè aposto pel castelló o l'anglès perquè té un mercat molt més ampli. Doncs a la llarga sembla que amb això ja es va acabant aquesta sinergia, sinó que haurem d'entrar a poder fer el contingut en el nostre idioma i no hi haurà problema perquè l'intel·ligència artificial ho traduirà perfectament per altres.
Sí, per tant, si es compleix això que diu l'Oriol, sembla ser, no?, que aquesta gent, si actuen de bona fe, doncs ara podran fer el contingut en català i arribarà també amb gent en castellà, en anglès, etc.
Uh-huh. I viceversa, nosaltres també podrem escoltar youtubers que parlin, per exemple, en anglès, els podrem arribar a escoltar en el nostre idioma.
Sí.
Bueno, veurem. En principi això s'activa. YouTube, a més, ho ha venut molt bé. Diu que tindrà molt més abast pels creadors. Parlen d'un 25% més de visualitzacions. O sigui, perquè la gent li agrada rebre les coses amb el seu idioma i això permetrà arribar a molta més gent.
Bueno, li agrada arribar amb el seu idioma i a vegades simplement un altre idioma no l'entens.
Sí, lògicament. Per exemple, no sé, hi ha idiomes, si seguiu algun youtuber alemany, no sé com anem d'alemany, però jo, per exemple, no, res.
O sigui, és un idioma complicat.
És un idioma complicat. Ja no parlem de russos o xinesos, sí. Veurem què tal funciona aquesta eina. Es comença a activar ara ja definitivament i començarà a arribar a la majoria de canals d'internet. Recordem que hi ha youtubers fins i tot que tenen canals separats i tenen gent treballant. Aquestos sí que no estaran tan contents perquè tenien gent treballant creant pistes de doblatge per arribar a més mercats. Parlem de, no sé, a mi em ve el cap ara amb MrBeast o algun d'aquestos, no?, que estan publicant contingut en diversos idiomes i realment ho fan tenint una gent allà treballant que és el que doblava els vídeos. Vaja, la intel·ligència artificial en aquestos sí que no.
Aquests llocs de treball sí que se'ls ha carregat.
Se'ls carrega. I això és tot el que us volíem explicar abans d'anar a videojocs. Això sí, us volem avisar i us volem anticipar, perquè sempre ho fem poc abans, i aquest any diu, va, ho fem una mica abans, que els dies 7 i 8 d'octubre arribarà la festa d'ofertes de Prime d'Amazon, i això us ho avisem, com sempre, per allò de que si teniu previst comprar alguna cosa, al lloro, tingueu els preus controlats per davant, eh?
Sí, en aquests productes hi ha molt, bueno, entre aquests productes hi ha molts que ens ocupen, no, el nostre programa, és a dir, informàtica, electrònica i similars.
Doncs si voleu comprar coses, que sapigueu que el 7 i el 8 d'octubre seran els Prime Day d'Amazon, segurament abans ja activaran algunes coses, ja ho fan això per començar a fer bullir l'olla, però sobretot el que us diem sempre, si teniu previst comprar alguna cosa, aneu revisant preus, mireu el preu ara i sapigueu quan val, no us trobeu després de que...
De que us donen gat per llebre.
Gat per llebre. Amazon potser no tant, però recordeu que Amazon és una botiga de botigues, i allí dins hi ha de tot, i alguns que s'aprofiten d'aquesta campanya per a vendre... Bueno, el que els sembli, el preu que els sembli. El canvi de fi és seu i fa el que volen. Vinga, va, dediquem els últims minuts a parlar de videojocs. Comencem parlant de Sega. Vaja, Sega torna a entrar una mica a revolucionar el galliner, eh?
Sí, anys era anys, no? Diguem que els grans competidors dintre el món de les videoconsoles eren Sega, amb les seves Mega Drive, i Nintendo, amb les seves Nintendo. Pues bé, sembla ser que Sega, que ja no té videoconsoles, però sí que fa videojocs, vol recuperar la guerra de consoles i llança un dardo a Mario Kart World perquè ens ha anunciat el Sonic Racing. Bàsicament, un videojoc molt semblant al Mario Kart, però amb el personatge Sonic.
Vaja, sabem, a més, que s'estrenarà molt aviat i s'assembla moltíssim la dinàmica de joc.
Sí, sí, s'assembla moltíssim al Mario Kart, que acaba de sortir, l'última versió per a Switch 2.
Doncs ja ho veieu, si sou fanàtics del Sonic, que fins i tot té pel·lícules, té tota la seva comunitat de fans encara activa, encara que Sega no tingui consoles, doncs aviat podrem triar o Mario o Sonic. I també hi ha hagut canvis a la Xbox, uns canvis que, bueno, tenen justificació, eh?
Sí, Xbox, diguem que s'està preparant per l'arribada d'una consola portàtil. Molts rumors ja, no, que apunten que sortirà una Xbox portàtil, molt a l'estil de la Nintendo Switch.
I els primers canvis que han vist són sobretot a l'apartat visual, perquè s'han d'adaptar a que es pugui manejar.
Sí, i per tant s'ha anunciat una actualització per l'app de Xbox per a PC que unifica totes les funcions i biblioteques, incloent les de Steam i Epic Games. Bàsicament, això es preveu com una unificació de la interfície davant del ROG Xbox Ally, la consola portàtil d'Xbox.
A banda d'això, aquesta setmana també volem jugar i tenim diversos jocs de la setmana, jocs que tenim disponibles o que han de sortir abans que arribi el cap de setmana. El primer que ens portes, encara no el tenim disponible, sortirà aquesta setmana, com diem, i és Formula Legends.
Sí, us presentem un joc de Fórmula 1 que sobretot és molt interessant pels fanàtics, i és que no és la llicència oficial de la Fórmula 1, però sí que podrem trobar Fórmula 1 des dels anys 60, és a dir, ens ofereix una conducció dintre el món de la Fórmula 1 en la història d'aquest esport i, per tant, podrem portar cotxes de Fórmula 1 des de l'any 60 fins al dia d'avui.
No, suposo que també és una manera d'evitar-se els confrontaments de ficar-te a comprar llicències i competir amb la llicència oficial.
Sí, però també és molt interessant, no?, de cara als jugadors poder disfrutar un Fórmula 1 de fa 60 anys.
Doncs fixeu-vos, i a més ens donen l'oportunitat de fer-ho quasi bé des de totes les plataformes.
Sí, sí.
Perquè el veiem que està fins i tot a Nintendo Switch, o sigui, sí. Benvingut sigui.
Per tant, bueno, un joc de conducció de Fórmula 1 molt interessant.
Una altra de les propostes és Lego Voyagers.
Sí, us parlem un videojoc basat en el popular muntatge de peces, no?, de Lego, i bàsicament ens presenta doncs, un joc multiplataforma amb peces de Lego, una vermella i una altra de blava, que són tot el que necessitem per endinsar-nos dintre d'aquest món d'aventures. Al costat d'un amic controlarem aquestes petites peces per rodar, saltar, encaixar i construir de forma coordinada tot mena d'escenaris i objectes del món Lego.
Tot això per construir, com diem, peces de Lego i resoldre puzzles, també,
sí, perquè un sentit ha de tindre. Uh-huh. Sí, sí.
Doncs un altre joc que tenim, a més, disponible novament per totes les plataformes, ordinador, Nintendo Switch i també tota la resta. Una altra de les propostes d'aquesta setmana s'anomena Jump Space.
Sí, us parlem d'un videojoc que ens recorda una mica a jocs com No Man's Space, Star Citizen o jocs com Elite Dangerous, que ens arriba doncs, bàsicament a recrear-nos un espai enorme i embarcar-nos en aventures espacials. Per tant, podrem recórrer l'univers.
Uh-huh. Hem d'agafar el volant, si n'hi podem dir, volant de la nostra nau espacial i vinga, moure'ns per un espai, a més, enorme. Eh?
Sí, pràcticament infinit.
Uh-huh. Doncs missions cooperatives i a més, no només a la nau, perquè es veu que també fins i tot podem arribar a sortir de la nau en aquesta proposta. Per a PC i per a Xbox el tenim disponible aquest. Jump Space s'anomena. I finalment, l'última novetat de la setmana, Dying Light, The Beast.
Sí, us parlem d'una franquícia de videojocs de zombis, que tant èxit tenen. Presentem també aquest videojoc, que és Dying Light, un joc de zombis que pràcticament la podíem classificar com una de les més interessants franquícia de zombis que trobem al mercat. I bàsicament ens trobem amb l'acció del parkour i l'adrenalina de supervivència dintre d'un món doncs, bàsicament que està arrasat pels zombis. A més, trobarem una brutalitat de combats que també doncs, bueno, el converteixen en un joc més que interessant. Per tant, si voleu lluitar contra zombis en un món post-apocalíptic, aquest Dying Light és una molt bona opció.
A més, que crida l'atenció, no? Perquè com a supervivent o que intentem sobreviure, tenim una part d'ADN zombi i també tenim alguns poders especials. O sigui, no som un zombi, però alguna cosa tenim. Això ens donarà...
Sí, tenim habilitats sobrehumanes i faran els combats encara més espectaculars.
Doncs un joc que tenim disponible, de fet encara no, el tindrem el cap de setmana, per a PC, PlayStation i les Xbox. I finalment, una de les pròximes estrenes previstes per aviat, encara no la tenim, és un nom propi, aquest nom en gran.
Sí, ja us vam fer dos pròximes estrenes la setmana passada, molt interessants, i veiem que aquesta tardor vindrà mogudeta. I us presentem el nou Call of Duty, el Black Ops 7.
Doncs, com diem, nom en gran, nom que ha arribat a travessar fins i tot l'ecosistema dels videojocs, eh?
Sí, recordem pels despistats, no?, que el Call of Duty és un videojoc d'acció shooter en primera persona que bàsicament recrea bueno, lluites de soldats, no?, amb estil shooter.
I a més podem jugar tan sols com a cooperativament, amb amics.
Sí, és un dels més populars, en modo cooperatiu. A més, en aquest cas, amb aquesta nova entrega, tindrem també armament futurístic i ens oferirà una experiència multijugador amb multitud de mapes i també amb noves formes de combatre.
A més, veiem que tindrem també un capítol de zombis.
Sí, ja ho van presentar amb alguna altra aventura del Call of Duty i, per tant, no només ens enfrontarem moltes vegades amb altres soldats, sinó en aquest cas està a zombis.
Doncs un joc que, com veiem, ens permet o ens promet molta acció. L'any 2035, vaja, ens pinten que l'any 2035 el món està ben revolucionat, guerres per tot arreu i, bueno, nosaltres a combatre. I fins i tot aquesta vegada ens hi fiquen zombis. Doncs aquest serà el Call of Duty Black Ops 7, és la nostra proposta com a pròxima estrena. Encara no tenim data concreta, Jordi, sí, veiem cap al novembre, allà als vols de la Festa Major, potser sí. El tindríem una mica més tard, potser de la Festa Major, una de les propostes que hem de tindre al radar. I amb això arribem ja al final del programa, però no volem marxar sense recordar-vos que aquí tenim en marxa un concurs a més interessant.
Sí, presentem el concurs, que serà vàlid fins al 31 d'octubre, i regalem 100 euros per comprar Comsa Online.
Doncs si voleu guanyar 100 euros, què és el que heu de fer? Participar i deixar la resposta correcta, i a partir d'aquí, bueno, entre tots els que responguin correctament, sí que fem un sorteig. I per això, participar, que s'ha de participar, respondre una pregunta.
Sí, la pregunta és: quina és la primera ciutat europea en què podem trobar un taxi autònom fent proves, és a dir, que conduix sense, que va sense conductor.
Els robotaxis, que en diuen, eh?
Els robotaxis.
Doncs ja tenim uns robotaxis, ja han arribat a Europa, ja aviat veurem taxis anant sols, el que passa que de moment no sé si els podrem veure o no, perquè una de les opcions és Balaguer, no sé si han triat a Balaguer com a ciutat per fer proves de robotaxis. Tenim altres opcions que són, bueno, potser més grans com a ciutats, eh?
Sí, tenim Balaguer, Barcelona, Múnich i París.
Doncs una d'elles és la correcta, Balaguer, Barcelona, Múnich i París. Amb una d'elles estan fent les primeres proves de robotaxis. Com sempre, heu d'anar a la web de Comsa Online a deixar la vostra participació, i entre tots els que l'encerteu farem el sorteig aquest val de 100 euros per comprar Comsa Online, que no va gens malament. 100 euros donen per a unes quantes coses, eh?
Donen, i la pregunta ja la trobareu a la web, per tant, si aneu a baix de tot a la dreta, ja podeu participar.
Doncs amb això, ara sí, Jordi, posem ja el punt i final al programa d'avui. Ens trobem la setmana vinent amb més continguts aquí al radiobalaguer.cat. Adéu-siau a tothom.
Adéu.
Tot el món de la informàtica a radiobalaguer.cat. Radiobalaguer.cat, un espai patrocinat i realitzat per Comsa Online de Balaguer. Radiobalaguer.cat, tots els dimecres a les 9 del matí a la sintonia de Ràdio Balaguer.